A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
No ens passa sovint això, però algunes vegades passa i potser us ha passat a vostès. Han hagut de parlar de quelcom molt important en res, en 5 minuts, en 10 minuts? Doncs això és el que ens passa avui. Marisol, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Hem d'anar molt ràpid i saludem,
saludem
a la Montse Coll. Montse, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Saludem a l'Orlando Palacios. Orlando, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I ara tenim 10 minuts allò esgarrapats de rellotge perquè la Montse Coll ens expliqui alguna cosa sobre el que ens sembla que és la iniciativa més viral de les darreres setmanes, que és aquest culinari.
Culinari Market, sí.
Què és? Com va néixer?
Aviam, Culinari Market és un espai d'oci gastronòmic on te pots comprar, on te pots degustar, pots passar temps de divertiment, dirigit a tot tipus de públics, a grans, a petits, a famílies, a gent jove, a gent més gran. Tothom hi té cabuda a dintre i pots trobar diferents coses a fer per cadascú. La idea va sorgir, al final el concepte és una mica un mercat tradicional evolucionat a les noves tendències d'avui en dia. El que intentem és donar d'un cop d'ull, poder veure tota la gastronomia que tenim al nostre país, intentant també tenir productes de petits productors, de producte ecològic, producte de proximitat. I després, cada un dels espais que tenim a dintre té l'especialitat d'un producte en concret. I hem anat a buscar aquell professional que és especialista en allò i que ho farà millor que ningú, no?
Perquè tothom ens entengui, està situat on era el concessionari de Ford, a la Vilanoveta.
Sí.
Allà on hi havia Autoventa Vilanova.
Sí, exacte.
I allò és molt gran.
Molt, molt gran.
Molt gran. Jo pregunto perquè, esclar, omplir allò...
Sí, mira, són 6.000 metres quadrats de parcel·la, 2.000 de sala de ventes, la resta és espai de magatzems, etc. Tot el que és el pàrquing gratuït pels clients, que tenim 110 places d'aparcament gratuït internes, a part de tot el que hi ha en el voltant, i un espai meravellós de terrasses on es veuen uns atardeceres que són preciosos. Llavors, dintre de la sala tenim 23 espais diferents, cadascun d'ells especialitzats en un producte i un espai dedicat a això, a la compra del producte de primera necessitat diària. Podràs comprar el peix, la carn, un pa meravellós, tot tipus de producte.
Perquè està fet, Montse, a la manera d'un mercat? És a dir, hi ha hagut
mercat, sí.
23 espais disponibles per 23 empreses industrials o els que vulguin situar-se amb producte, suposo, de primera, etc, etc. És a dir, heu llogat els 23 espais.
Sí, cadascun d'ells té el seu negoci propi allà dintre, aposta per culinari i aposta molt fort. I, ens acompanyen en aquest camí d'intentar donar el millor servei a tots els clients que vulguin venir a culinari.
I els que heu posat en marxa això, qui sou?
Som una família de la zona, de família Coll, dels supermercats Can Torreta, de tota la vida. Passa que la part
Ara hem tornat a lligar caps. És a dir, sou la família de Can Torreta.
Som la família de Can Torreta, sí.
Que en el cas de Sitges potser no tant, però en el cas de Ribes, dir Can Torreta és com dir, vaja...
No som tots de Can Torreta.
No sou tots, però bona
tots
part.
Tots els que estem a Can Torreta, però som una part... I som la part més jove, diguéssim, d'aquí, que hem volgut anar a una nova tendència, evolucionar una mica el concepte tradicional de supermercat, el concepte tradicional de... nosaltres el que ens trobem és que dintre del que són els supermercats, les grans àrees, tot això, trobem una despersonalització molt gran, no? I llavors una manera molt diferent de tractar el producte. Nosaltres sempre hem tingut els valors de tenir el producte de proximitat, fresc, cuidant molt el client, i això és el que estem tornant a fer d'una altra manera, no?
A partir d'algun, no sé si dir, plantejament o iniciativa, allò, un va de viatge, diu... A mi m'agradaria això, m'agradaria que tingués una miqueta d'allò, una miqueta d'allò altre. Bé, teniu algun plantejament o vau tenir algun plantejament al cap de projecte semblant en altres llocs? O això bueno, és, ha nascut d'una mena de trencaclosques de m'agradaria això, però també m'agradaria allò i m'agradaria no sé què.
Bueno, no només el m'agradaria, és un conjunt d'experiències que tens durant molt de temps, que acumules i que veus que hi ha una certa necessitat, s'ha fet un bon estudi de mercat, molt acurat, vull dir, no és només un ostres, m'agradaria que passés, no? Sinó què ens falta, quins serveis podem donar que no hi són a la zona, quines necessitats inclús podem tenir a nivell com a empresaris, com donar-nos a conèixer nosaltres mateixos de cara al públic d'una forma diferent, doncs no només ens hi trobem nosaltres, no? Sinó molts petits productors de la zona, restauradors, al final és arribar al client d'una manera nova, d'una manera diferent. Allà tenim uns espais meravellosos per poder obrir a totes aquestes empreses de la comarca i d'arreu que vulguin venir a explicar què fan, no? Tenim un plató meravellós amb unes instal·lacions que ens ha fet Estudio Gato, amb una cuina on es faran show cooking, presentacions de productes nous. Tenim una aula doncs, que farem el mateix, tant de cara professional com de cara client final. I després tenim tots els espais que al final pots fer la compra diària, pots venir a dinar, a esmorzar, a berenar i a passar tot el temps d'oci. Un dia podràs trobar un concert, l'altre dia podràs trobar una festa infantil i prendre't un còctel, no?, a la nit, per què no?
Tenim una concepció equivocada si pensem que la Vilanoveta era un lloc molt, molt de pas, allò de baixes, puges de Vilanova, passes per allà amb una certa rapidesa, només vigilant de no superar els 50 km per hora perquè no després no et casquin la multa de rigor, però a l'hora de fer l'estudi de mercat un li semblava, dius, escolta, és un polígon industrial, s'aturarà aquí la gent que va tant amunt i avall, etc.
Per nosaltres és un punt totalment estratègic de la comarca. Al final és el nucli que uneix a les poblacions de tota la comarca. Estem a un minut de la sortida de l'autopista el recorregut que es fa de Barcelona a Tarragona no t'has de desviar gens, no? Hem d'intentar també doncs, que sigui un motiu més per dir, ostres, doncs on te vaig a parar a dinar si estic,
o sigui,
de viatge?
A prop de tot arreu,
a una àrea
no?
de servei o vaig al culinari? Doncs, ostres, al culinari sé que menjaré amb un producte artesà fet al moment, tal, i llavors, bueno, doncs no té res que veure amb parar a una àrea de servei. Això és una altra de les avantatges, no?, que trobem. Estem en una zona doncs, que tots sabem que tenim una part molt important de segona residència, que ve de Barcelona, que ve de Manresa, som la costa de tota aquesta gent i creiem pues, que faltava una miqueta de servei, no?, en aquest sentit.
Això ha estat una inversió molt gran?
Molt gran.
Molt gran,
sí,
no?
Sí, molt gran.
Com de
molt gran.
Com de molt gran. Com de dos, de tres, de quatre?
Com de dos a tres.
Com de dos a tres?
Sí.
Com de dos a tres?
Sí, sí.
Entre molts?
Bueno, entre uns quants, clar, sí, sí.
Ho dic perquè només la gestió de tot aquest espai suposo que ha de ser un trencaclosques gran, no?
Sí, però saps què passa? Que tenim la sort, a part de que nosaltres serem els gestors de l'espai i una mica qui va dient la batuta per on hem d'anar, no? Que al final qui ens ho dirà del tot és el client,
està
no?
Clar,
no falla.
Està clar.
Però tothom que està dintre de culinari són gent que han apostat pel projecte, que l'han entès des d'un inici i que tenen moltes ganes de fer el que saben fer i demostrar-ho, no? I tenen el mateix esperit. Al final jo crec que hem aconseguit un equip molt maco i no cada empresa va per la seva, sinó que tant, no sé, trobaràs Corazón de Agave amb el mexicà, trobaràs el Jordi Morera amb el pa, tenim una cerveseria també, Beer Market, doncs, que són una gent que també tenen moltes ganes de fer coses molt xules, tenen una proposta gastronòmica també molt interessant. Nosaltres mateixos com a xarcuteria, com a rostisseria, doncs sempre ho hem fet des de casa, des de Can Torreta, el tenir un producte excel·lent de qualitat i aquí continuarem fent, però a més el podrem donar a degustar, no?
Aquest és un projecte molt generacional. Qui està implicat aquí són, en la majoria de casos, persones d'una determinada edat. Això forma part d'una nova manera d'entendre les coses o no?
No, he de dir que com a emprenedor, diguéssim, del projecte, sí que familiarment hem sigut dues generacions que en un moment donat, doncs, ostres, un té la ment molt oberta per deixar-te donar passos endavant, no?, que és el cas doncs, de mons pares mateix, i a l'hora de treballar-ho, a més, ha sigut genial, no?, perquè has pogut unir l'experiència d'ells,
de casa,
amb les ganes de fer les coses noves i diferents nostres, no?, una mica, i les ganes de treballar i que sabem que ningú ens regala res i tot costa molt d'esforç. Llavors, bueno, doncs hem pogut fer un equip molt maco, a més estic supercontenta amb això perquè estem treballant molt bé junts I de cara als demés, els que estan allà dintre, també veus que és, no sé, per exemple, veus el Jordi Morera pare, el Jordi Morera fill, els dos lluitant per aquest projecte nou, no? I, òbviament, sense oblidar el que ja tenen, que és moltíssim i porten molts anys treballant. No sé, Corazón de Agave mateix, doncs tens una gent que són d'una edat doncs, de bons pares, però en canvi tenen unes ganes de fer les coses noves, diferents, amb unes idees brutals, a Sushilans també, tens el Darío dels Gelats de Mas, que també és un productor artesà de la zona de Vilanoveta, allà mateix ho fan, quilòmetre, no sé, no, menys dos.
És el que volíeu, Montse? Gent que participés d'aquest tipus de producte?
Sí.
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 Ho dic per si era un requeriment o eren unes condicions, eren unes conviccions també.
Home, sempre,
les que us movien
a... Sempre hem intentat tenir les coses molt clares de qui fiquem
a
dintre.
En això, això em refereixo.
Sí, perquè per nosaltres és vital. Jo dic que és un projecte a llarg plaç. No és una fira de dos dies que dius, ostres, em queden dos estants buits i vaig a omplir-los com sigui, no? Perquè demà el client, bueno, doncs en dos dies no passa res. No, aquí estem intentant fer una feina que sigui a llarg plaç i que tots els que estiguin a dintre de veritat vagin amb la intenció de dir, ostres, vaig a fer-ho el millor possible, crec amb aquest projecte i aposto del tot. Aleshores, molta gent, doncs, òbviament, només hem escollit nosaltres, també hi ha hagut gent que ha dit, escolta, doncs no m'interessa o no acabo d'entendre el projecte, no? Perquè al final tothom l'entén el projecte quan ja està molt aixecat, però quan només hi ha planos i hi ha una idea...
A veure, qui és el maco que s'hi fica, no?
Sí. Llavors, bueno, doncs... Era un requeriment i crec que l'hem aconseguit bastant bé.
Què preocupa més a hores d'ara?
Què procura més? Bueno, pues que el dia 30 suposo que estarem per una banda obrint la persiana i per l'altra escombrant, però crec que passa amb totes les obertures. No, el que fa més por és que la gent entengui bé què vol ser culinari. No passarà tot el primer dia, eh? Culinari al final és una cosa que poden passar tantes coses que haurem de deixar passar 6 mesos perquè pugui arribar a passar tot, perquè poden passar moltes coses diferents.
Si passa el primer dia, compreu bicarbonat, perquè no podreu, És a dir, a llarg termini, òbviament, però dic perquè estem a prop de Setmana Santa, estem a prop de l'estiu, estem a prop d'una època d'especial moviment en tots els sentits i suposo que voleu aprofitar aquest primer mig any, per dir-ho així, per veure com va encaixant tot, no?
Sí, sí, esclar, vull dir, al final tothom ara a l'inici la novetat i això és una cosa que crea
després
l'atenció,
a veure
no?
Com...
Després s'estabilitza, però realment creiem que tenim un projecte i una proposta molt interessant que et fa que tinguis molts moments al dia per dir, ostres, vaig allà, que o puc comprar, o puc menjar, o puc passar una estoneta prenent prenent un cafè llegint el diari mentre els nens estan doncs, tranquils a la ludoteca, o puc inclús, escolta, em vaig a treballar allà, que tinc una wifi estupenda mentre em prenc una tapa o una cervesa. Hi ha molts moments. Al final intentarem que sigui com un punt de trobada, tant de tots com al nivell professional també, del restaurador.
9 i 25, no, 10 i 25, una més i et deixem tranquil·la. Tranquil·la no, perquè tranquil·la no ho està. Horari i dies d'obertura.
Horari, obrirem tots els dies de la setmana. De les 8 del matí començarem amb un bon esmorzar i poder comprar el producte pues, si vols quedar-te a dinar allà o vols comprar el producte per prendre a casa. I estarem tot el dia oberts fins a la nit. Al vespre tancarem a l'hivern en principi a les 11, a l'estiu allargarem una mica fins a les 12 i el cap de setmana fins a les 2. A més tenim la cocteleria que el cap de setmana pues, fins a les 3 podràs estar venent una copa.
És a dir, dissabte i diumenge també.
Divendres i dissabte fins a les dues i la cocteleria fins a les 3 i el diumenge serà com un dia normal
com un dia normal dels dies
sí,
laborals
el dia següent tothom tocarà a treballar
molta sort Montse
bueno, gràcies,
els que heu posat en marxa Culinary a partir del 30 de març l'inauguració i tots els dies de la setmana aquells que s'hi vulguin passar a la Vilanoveta, l'antic concessionari de la Ford allà hi ha aquest projecte nou de trinca i amb una concepció també absolutament actual de les coses. Gràcies de nou.
Només una cosa,
sí, home,
tothom que vulgui venir a veure, bueno, potser tothom el dia 30 no podrà, però tothom que vulgui venir el dia 30 a partir de les 7 és l'obertura. Tot el cap de setmana estarem allà, passaran moltes coses xules, qui vulgui venir-hi està obert, òbviament està obert a partir del 30 i tots els dies, però i tots els restauradors de la zona i professionals de l'hostaleria que vulguin el dia 3 d'abril, el dilluns, que hem pensat en un dia que ells tenen festa per poder...
Sí, el dilluns que és el dia...
Sí, doncs fem un acte una mica especial per ells i vindran alguns xefs reconeguts i ens agradaria molt que vinguessin a veure què és culinari.
És a dir, un acte, en aquest cas, pels restauradors de la comarca,
Pels restauradors de la comarca,
especialment
perquè és un espai
destinat
obert també amb ells que poden utilitzar de moltes maneres, i el primer que ens demostrarà com es pot utilitzar és el restaurant La Cucanya, amb un show cooking estupendo que ens presenta el Carlos Alcover i l'Andrés.
D'acord, o sigui que estareu en contacte també amb els professionals de la restauració de la comarca. Tot acaba de començar i tot està per veure i tot està per viure. Montse, gràcies.
Gràcies.
Et deixem tranquil·la. Tornem de seguida. Deu i 28 minuts del matí, potser vostès no se n'hauran adonat, però amb tants menjars de tast com hi ha hagut a Sitges, potser s'han pres quelcom que ha distribuït Oliver Rueda. Orlando Palacios, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Perquè Oliver Rueda ha distribuït tot allò per distribuir, gairebé, eh?
Doncs podríem dir que sí, tenim més de 3.000 referències, per tant, el que són els nostres...
Això s'anava a dir. Vaja, aquell acudit del comercial. Què porta vostè? Un moment. 3.000 referències. 3.000 doncs, referències?
Correcte. Això és un dels, entre cometes, temes que hem de debatre molt intensament doncs, al nostre equip de comercials, evidentment, perquè això per ells doncs, és un tema doncs, a tenir molt en compte.
Ara no? Ens hi posarem, però Orlando Palacios és aquí perquè Oliver i Rueda celebra el seu 30è aniversari.
Correcte.
Tot plegat com va començar, Orlando?
Doncs tot comença l'any 1987 i la suma d'Oliver Rueda és la suma de dos emprenedors penedesencs de Vilafranca, del Penedès. Per tant, hi ha un senyor Oliver, hi ha un senyor Rueda, això seria ja... Aquí desmuntaríem un dels mites, probablement, no?
No és Oliver Rueda. No és un cognom compost, eh?
No és un cognom compost, ni és el nom i el cognom d'una persona.
Dos socis.
Són dos socis que comencen la seva doncs, trajectòria l'any 1987 amb la distribució doncs, també de packaging, de bosses, de papers, d'impresos... i això ho fan doncs, també de productes d'higiene industrial, per exemple, de neteja industrial, els productes doncs, que fan servir doncs, tots els establiments d'hostaleria, podríem dir, de restauració o un comerç, no? I tot això comença a engegar-se doncs, això, l'any 1987. L'empresa doncs, va passant per diferents fases, va creixent, i tot plegat doncs, amb aquests 30 anys d'història que complirem doncs, aquest 2017 doncs, hem viscut des d'aquests primers anys, aquestes dues primeres dècades, 25 anys, bueno, més de 25 anys a Vilafranca del Penedès com a ubicació central, però el que sí que l'empresa més del 70%, 75% de clients estaven ubicats més aviat a la costa, més aviat, per tant, a Sitges, més aviat a Ribes, a Vilanova i la Geltrú, a Cubelles, podríem dir fins a Cambrils, Salou, i això va fer prendre una decisió a la direcció, que va ser el canvi d'ubicació fa tot just un any i mig, i ara estem situats al polígon Santa Magdalena de Vilanova i la Geltrú, i allà tenim doncs, la seu central, unes instal·lacions de més grans, evidentment, que el que teníem doncs, abans. No perdem la nostra, diguéssim, doncs la nostra
essència penedesenca.
Correcte, això hem dit que tenim molts clients, evidentment, a l'àrea de la costa, perquè també hem crescut molt en l'àmbit de l'hostaleria i la restauració, i per tant són comerços que, bueno, són establiments que han crescut també en els últims anys.
Però és clar, prendre una decisió estratègica com aquesta deu tenir un fonament molt potent, no? El Penedès que ha perdut... O és que la costa ha guanyat tanta força que no hi havia...
És una qüestió de qualitat de servei, probablement. Està més a prop d'allà on estan la majoria dels nostres clients. Això no vol dir que nosaltres haguem doncs, abandonat ni molt menys el Penedès. A l'àmbit d'Oliver Rueda, l'àmbit doncs de proximitat, el radi d'acció, és el que podríem entendre com la vegueria del Penedès. Nosaltres som penedesencs. Per tant, nosaltres som del Garraf i som de l'Alt Penedès i del Baix Penedès, del Vendrell, no ho hem esmentat, o Calafell, i per tant, molts dels nostres clients són de Vilafranca, continuen sent-ho, evidentment. Això no ho volem perdre, ni molt menys.
Però això vol dir, bàsicament, que la costa ha crescut.
Ha crescut.
En aquests 30 anys...
Sí, podríem dir que ha crescut a nivell de lo que és el sector, doncs, més aviat de serveis, el turisme, evidentment, és un pol d'atracció, i això ha crescut en els últims anys. També hem de dir que industrialment el Penedès ha crescut moltíssim. Mm-hmm. Logísticament, en això el Penedès és on jo crec que s'ha especialitzat, no? Sobretot els últims anys, està molt vinculat a xarxes, no? de logística nacional i internacional.
Però és clar, quan vostès van néixer, ni hi havia l'autopista, ni hi havia el Gran Sitges, ni hi havia algunes de les referències en el món de l'hostaleria, almenys pel que fa referència a nosaltres.
Correcte.
No?
Jo crec que el fet de que la C15 hagi aparegut a les nostres vides, i a la vida de moltíssims habitants, no? de les comarques de Garraf, Penedès, el Penedès, Anoia, perquè nosaltres també tenim clients a Igualada, això ha facilitat molt, i jo crec que en el moment de la presa de decisió de venir cap a Vilanova i la Geltrú, de venir cap al Garraf,
ha això passat, va ser, això també.
Evidentment. Nosaltres, una dels avantatges que tenim com a empresa de distribució és que tenim la nostra pròpia flota de vehicles, i per tant fem un servei, podríem dir diari, podríem dir no, és diari, diàriament, nosaltres fem la distribució a aquells clients que necessiten, que no tenen un espai per exemple, doncs emmagatzemar tot allò que necessita el producte. Estem parlant, per exemple, sector d'alimentació, el que dèiem, doncs xarcuteries, rostisseries, restaurants, clar, fan un ús de consumibles que fa que necessiten espai. No sempre tens aquest espai. Xiringuitos, per exemple, no? Les guinguetes. És impossible, doncs, que una guingueta pugui tenir
un magatzem.
Aquest servei el donem nosaltres. Per tant, un restaurant, un bar, per dir alguna cosa, no? Un comerç, també. El que passa als comerços, doncs, potser el seu consumible doncs és a més mig termini. Podem fer les bosses, doncs, fem el continent, podríem dir, no? En molts casos, el continent, vull dir, doncs, les bosses de paper o de plàstic, dels comerços. Per tant, això, bueno, doncs és un consum més aviat més lent, no? En molts casos. Però en el cas de l'hostaleria, de restauració, del càtering, això, doncs, és més... I per tant, nosaltres tenim aquesta funció de picking, que es diu, no? De poder distribuir d'una manera molt ràpida, d'una manera molt, molt eficaç, doncs, el producte que necessiten els nostres clients.
Com van viure vostès la crisi?
La crisi, clar, al llarg de 30 anys hem viscut, doncs, diverses situacions.
Nosaltres parlem de la darrera crisi, però en 30 anys, òbviament, hi ha hagut moments com el post-Jocs Olímpics, per exemple, que també en va ser una.
Sí.
Però com...
Jo crec que, mira, una iniciativa que va tenir Oliver Rueda en l'últims 10 anys va ser obrir un establiment de venda directa al públic, una botiga. Per tant, vam entrar en el sector del comerç.
És a dir, de l'engròs al detall, vaja.
De l'engròs al detall, correcte, que va ser la botiga estava a Vilanova i la Geltrú, es deia Urban Pack. Urban Pack és una botiga que encara ens troben a faltar. Molts dels nostres clients ha estat tancada, per tant, aquí sí que va haver un efecte crisi o un efecte de reposicionar-nos i dir, bé, doncs... potser nosaltres ens hem d'especialitzar, seguir especialitzant-nos en el que
és... Perquè la van obrir per quina raó?
La vam obrir perquè vam voler diversificar, i ho fem, vull dir, Oliver Rueda és una empresa amb molts sectors, molt diversificada, i volíem, doncs, tenir una pota amb el que era la venda directa, detallista, de comerç, i la vam especialitzar en productes de decoració i festa, de celebració. Els Globus Deli, que
ara que n'hi ha tantes de botigues, però en el seu moment
doncs no n'hi havia, i per tant, si tu volies celebrar el teu aniversari o fer una festa
del que fos,
doncs, per exemple, doncs, això era un dels exemples. Hi havia més, els globus, tot allò, el parament de taula. Ara això torna amb molta força, per exemple. Tot el que és parament de taula per fer una celebració, això continuem venent, perquè nosaltres som ben de l'engròs, però també venen del detall.
Qui ens escolti començarà a pensar que ara s'entén el perquè de les 3.000 referències, eh?
Sí, clar, és que...
Perquè estem ja en camins de petits objectes, de petites coses, que si era vermell, que si era blanc, que si era de 30x30, de 15x15, que si era un tovalló, que si era un mantell, que si era no sé què.
Correcte.
És això?
És això. O sigui, els tovallons tens una gamma amplíssima de mides, de colors, de textures, de qualitats... Cadascuna d'elles pensades per diferents usos, evidentment. Però tot el món, univers, de tovalles i estovalles, doncs ja tenim un...
Això fa 30 anys no passava,
Això no passava, però això és una tendència que està passant. O sigui, celebracions que hem viscut ara darrerament a casa de cadascú de nosaltres, els Nadals o,
per exemple, o Cap d'Any, Carnaval, etc.
Correcte. És molt habitual que faci servir un tipus d'estovalla que sigui d'un sol ús, però ja no aquella de paper que es trencava i s'abocava la copa de cava i allò,
i que anava allò fet un clar, desastre.
Ara tenim ja uns productes doncs molt específics per fer aquest ús, que semblen veritablement de tela, però no és tela, sinó que és un productes doncs TNT, per exemple, que és com un paper, però amb una qualitat suficient que té aquesta resistència a poder fer un àpat tranquil·lament, abocar la gota de vi, si vols.
I que per aspecte gairebé substituirien unes tovalles de les normals i corrents, en alguns casos.
Sí, i a més, com que hi ha aquest punt de decoració, doncs hi ha una combinació de colors, de camins, de taula, que és allò que et trobes als restaurants, per exemple. Evidentment, ara estàvem parlant d'un consum més domèstic, no?
Sí,
però
sí, sí.
Això ho hem de traspassar, evidentment,
al món de l'hostaleria,
que és on nosaltres som, doncs tenim un punt fort, que és l'hostaleria o el món del càtering. Doncs l'hostaleria ara el més habitual és que trobis aquest tipus d'estovalla o de tovalló.
Ens ho poseu molt bé des del punt de vista pragmàtic. Això deu tenir un marge molt petit, aquest tipus de producte, no?
Correcte.
Que has d'anar treballant de marge en marge i els números han de sortir a partir de marges molt petits.
S'ha de parlar, per tant, de consums molt grans.
Molt grans, no?
I, per tant, és molt important tenir una bona xarxa de comercial, una molt bona també xarxa doncs, de distribució directa, que és el nostre cas, tenir molts bons clients, que els clients, que és el que ens fa grans a nosaltres, doncs els hi vagi tot meravellosament bé i per tant això ens farà a nosaltres també créixer. Pensa que nosaltres, per exemple, treballem un dels sectors que per nosaltres és estratègic, és tot l'àmbit de les fleques i les pastisseries. Clar, com estem nosaltres al món de les fleques i les pastisseries? Doncs qualsevol pastís necessita una base, qualsevol pastís, per fer-lo, al millor necessita una mànega
de pastissera.
Pastissera, correcte. Aquests són productes que Oliver Rueda subministra a pastisseries artesanes de tota la vida, a fleques, la baguette d'una fleca doncs necessita un
sobre.
Un sobre, no? Un típic sobre de baguette. Un pastís necessita doncs la capsa, el packaging, l'embalatge del pastís.
Es mouen vostès sempre sobre el que és el paper i derivats?
Paper, plàstics i derivats, i ara doncs des dels últims anys que hi ha una conscienciació
ecològica forta.
Ecològica, exacte, hi ha molts clients nostres que ja ens demanen doncs, altres alternatives, i per tant també ens estem especialitzant, i per tant nosaltres també hem de tenir proveïdors, empreses, fabricants, que ja estiguin pensant en un mig llarg termini en què doncs, hi haurà altres tipus de materials que es faran servir, que s'han servit de fet. Qui vulgui viure ecològicament, doncs hem de tenir doncs aquest producte, i per tant sí, ara hi ha plats, per exemple, doncs de canya de sucre, plats, per exemple, el món del càtering, no? Que és allò
tan minúscul, sí.
Clar, que és també la presentació, i que en molts casos necessites allò, la petita
la safateta petita,
exacte, el mini burger. tot això, la safata, doncs, tot això està entrant també en aquesta, en aquest nou, bueno, aquest, nou sector, noves, amb els nous materials.
És a dir, el plàstic està sent, plàstic i derivats, és raconat?
Encara no.
Encara no.
És impossible.
És impossible?
Estem tan habituats a...
Vull dir, si és impossible per una qüestió de costos també, bé, o més d'hàbit?
Doncs és la suma de les dues coses.
La suma de les dues coses.
Ara per ara, substituir el plàstic doncs, tindria uns costos, es pot arribar a fer, però aquests costos qui els ha d'assumir? Aquesta és la gran pregunta. Al final els assumirà o els hauria d'assumir el consumidor final, correcte? Per tant, nosaltres, no?
Anem a... Que segurament és el qui ho fa ja, si té una, allò, una certa consciència militant,
correcte,
en això.
Exacte.
I diu, doncs sí, sí, jo compraré un plat de paper i no compraré un plat de pala de plàstic, encara que hagi de pagar 2 cèntims més per cadascú.
Aquesta decisió és teva i per tant la pots exercir, i per tant Oliver Rueda té aquest tipus de producte, efectivament. Jo em referia més al fet de... A vegades no, tu vas a un establiment i bé, doncs, no sé, ara imagino, doncs, un restaurant o etcètera, i bueno, doncs, si aquell restaurant doncs, no té aquesta línia de productes, doncs acabes consumint allò
està
que clar. Potser a casa teva no...
No em venia, parlàvem dels plats. Un cobert de plàstic es pot substituir per un cobert de...
Sí, de fusta.
Sí? De fusta.
La fusta torna a ser...
La fusta torna a ser...
Torna a estar present, perquè és un... Els pinxos, diguéssim, els pics, tot torna a fusta. El que passa que és una, no és l'escuradent
de tota la vida,
sinó que ara, evidentment, doncs, es busca doncs, productes que siguin més...
Una mica de més de sofisticació. Més
correcte.
D'acord. Us preguntàvem la qüestió de la crisi, perquè si en aquests darrers anys la crisi va obligar a buscar nous proveïdors, o si van saltar moltes empreses que es dedicaven a això, i ara aquesta visió que a vegades tenim els consumidors que tot ve de la Xina perquè la Xina ho fabrica tot, és certa, i més en una empresa que es dedica a la distribució de productes d'aquest tipus on el marge és tan petit.
És relativament certa. Nosaltres, com et deia ara fa un moment, per exemple, un dels productes o els sectors que nosaltres treballem és el de les pastisseries, per exemple, no? Ara arriba Pasqua. Nosaltres, doncs, el mes de desembre i el mes de gener hem estat a fires internacionals a Frankfurt, per exemple, o a París, que treballen al món del packaging, o que treballen al món de la decoració,
sí,
ornamental. Nosaltres també, doncs, som especialistes en decorar aparadors d'establiments. Llavors, clar, tots aquests elements no sempre venen de la Xina, d'acord? Llavors, en aquestes fires trobes aquell producte que nosaltres busquem també, perquè la tipologia de client que nosaltres busquem o tenim necessita també un producte que no sigui el que pots trobar en aquest tipus d'establiment.
Sí, no? Un per producte tant, amb un valor afegit.
Un valor afegit, una diferenciació. Un dels aspectes que et volia remarcar ara és nosaltres, per exemple, la Pasqua, no? les mones de Pasqua. Clar, nosaltres fem, ho hem fet fa un parell de setmanes i ho fem tradicionalment cada any, i aglutinem doncs, a 50 empreses de les comarques, doncs, del Garraf i del Penedès, de pastisseries, que elaboren la típica mona o l'ou de Pasqua, l'ou de xocolata o bueno, les figures de xocolata, que necessiten doncs, necessiten un paper que
embolcalli
aquest ou. Aquest és un producte que nosaltres també doncs, subministrem a les pastisseries. Aquest paper ha de ser un paper d'unes certes característiques, no es troba en qualsevol lloc, per això deia allò de les fires. Allà estan els nostres proveïdors internacionals, molts cops són proveïdors italians, proveïdors alemanys, proveïdors anglesos.
És a dir, allò que a nosaltres ens sembla tan normal i corrent, que és la cel·lofana que embolcalla un ou de Pasqua fet en la majoria de casos amb xocolata penedesenca.
Correcte.
Aquella cel·lofana aquí no es fa.
Aquí no.
La fan fora.
La fan fora en aquest cas.
En aquest cas, una qüestió tan diguem-ne, tan prosaica com és...
Sí, exacte. Vull dir, bé, nosaltres tenim proveïdors evidentment de Catalunya,
sí,
en la majoria dels casos, però també tenim proveïdors de l'estat espanyol o de Portugal o de França. I treballem doncs, amb diferents proveïdors.
D'acord. Per tant, qui vulgui la cel·lofana verda, vermella, taronja, amb dibuixos, amb no sé què, amb sanefes d'una manera o d'una altra...
Serà italiana.
Serà italiana.
Almenys...
Què tenen els italians, eh?
Bueno...
Què tenen?
Segurament molts anys d'haver treballat en el disseny, molts anys d'haver... Doncs, de tenir també, imagino, doncs, una certa facilitat, no?, per dissenyar.
Perquè tot entri per la vista, no?
Correcte. En aquest aspecte, el que comentàvem de les moles de Pasqua, no? Ara que ho tenim a tocar, sí. Doncs, hem fet aquesta formació, ensenyem, tenim experts a la casa, doncs, que ensenyen als nous pastissers o persones, no pastissers, sinó persones que despatxen amb una sí. pastisseria, una fleca...
I que, per tant, han de tenir...
Doncs,
han de tenir traça en fer tot això, no?
Correcte. Els pollets han de sortir d'algun lloc, doncs surten d'Oliver Rueda, les plomes que porta la mona...
És que ens imaginem el mostrari, eh?
És que és immens. És
que si vull un pollet blanc, ja. Que si vull groc, que sigui gran, petit...
La
tot això...
Del Messi...
La figura del Messi ha de sortir...
Passa que, que comentava abans, no? Sempre donem un pas més endavant, llavors, doncs, què hem recuperat? Doncs el conillet, que és la llegenda germànica, diguéssim, de per què hi ha un ou de Pasqua, no? Perquè té una història. Doncs hi ha un conill, bueno, hi ha una tradició
sí, sí,
que
sí.
està molt arrelada doncs, a països més anglosaxons, no? I per això hi ha un conillet de Pasqua. Per què hi ha aquesta figura? Bueno, doncs perquè en països del centre d'Europa doncs, s'amaguen uns ous, que són els ous de Pasqua, que són aquests decorats, que no són els de xocolata,
exacte.
En un jardí o en un parc, i els nens han de trobar doncs, aquests ous que, suposadament, un conill... doncs amagat, eh? I això és la tradició de l'ou de Pasqua que nosaltres aquí a casa nostra doncs, hem agafat i l'hem tornat a ou de xocolata i ho regalem doncs, als nostres fillols per el dilluns de Pasqua, no? Uh-huh. Vull dir, recuperem la figura del conill, però no només la de xocolata, que això és cosa
dels pastissers,
sinó la de decoració, que ha de decorar per exemple, l'aparador
d'una pastisseria.
Per tant, estem parlant d'un conill que pot tenir unes dimensions... bueno,
vaja, diríem, no gegantines, però vaja, considerables.
Bueno, exacte, considerables.
Considerables. Quantes persones hi ha a l'empresa? Quanta gent hi ha? Treballa?
Hi treballa voltant de 30 persones. 20, sí, 30 persones, entre persones que són de plantilla i externs doncs, que col·laboren amb l'empresa. Pensa que hi ha un equip comercial important, hi ha un equip d'atenció al client, moltes de les comandes doncs, també es realitzen ja, evidentment, doncs, per telefònicament o aquest contacte l'has de tenir perquè els nostres clients estan, bueno, en aquest cas, arreu de tot l'estat espanyol i, per tant, doncs, bueno, hi ha un comandes contínuament. No?
En aquest
la distribució, molt important, el que és la sí. flota de distribució directa amb vehicles propis, doncs això també doncs compta que hi ha 6 persones, 7 persones, el magatzem, tot això s'ha de magatzemar i per tant ha d'estar sempre doncs a punt per poder servir-ho al client, no? Nosaltres tenim abans de les 8 del matí, però a les 8 del matí és quan obrim al públic i amb un horari fins a les 5 de la tarda de manera ininterrompuda, doncs diverses sortides, en diverses rutes que han de fer els nostres vehicles perquè aquell producte que ens han demanat doncs, estigui doncs, als establiments...
Ho pregunto perquè en el context actual de les coses, què és el més complex de gestionar per una empresa? La recerca de proveïdors, la distribució dels productes, l'estocatge d'aquesta quantitat enorme de referències que es poden tenir en un catàleg per ensenyar qualsevol?
Jo crec que en aquest cas Oliver Rueda està en aquest moment justament abordant totes aquestes qüestions per millorar el nostre servei, perquè el nostre servei sigui un servei de qualitat. Per tant, és que podrien, no sabria dir-te de l'1 al 3 quina és
la més fonamental.
Jo crec que en aquest moment per donar un servei de qualitat això hauria d'estar doncs, quasi al mateix nivell. Per tant, és difícil el tema de l'estocatge, evidentment has de preveure doncs, amb mesos d'antelació, perquè hi ha productes que els has de sol·licitar doncs, a fàbrica amb mesos d'antelació, preveient que els mesos de l'estiu, per exemple, doncs pujarà el consum de X doncs article, no? Per tant, aquí ja tens una feinada, per tenir en compte tot això, tenim també doncs molt en compte el tema del que és la gestió del picking, no? Del que dèiem de poder distribuir en temps, el que és el producte, perquè si no...
Els pollets per les mones de Pasqua,
clar, han d'estar...
que si no hi són el dia en què hi han de ser...
Els pollets ja hi són des de fa unes setmanes, perquè
està,
si no,
clar.
Perquè ja, l'elaboració ja comença, hi ha un procés que acaba amb unes dates molt concretes, però hi ha un temps que el nostre client doncs necessita per poder doncs fer la seva...
Aquest és un món amb una competència molt forta? I al llarg d'aquests 30 anys ha variat molt el panorama en aquest sentit?
Podríem dir que el fet de que portem 30 anys doncs significa que hem sabut mantenir-nos en una posició doncs de certa, doncs com et diria,
consolidació,
sí,
vaja.
Exacte, correcte, és el terme. Evidentment que hi ha competència, sí, molta.
Molta?
Sí, crec que hi ha molta competència.
Els preus han baixat?
Els preus baixen, sí, els preus han baixat.
En alguns casos es rebenten?
Sí, perquè a vegades també pot haver cert intrusisme. Correcte.
Vull dir, per si és un tipus de producte que, esclar, també està molt expenses de, clar, safates de coques de Sant Joan.
Sí.
Que sí. O quals,
també, dius, també. Si és
dic, per, és per si és un tipus de producte que en molts casos, com que val la quantitat, aleshores...
Jo no crec que es rebentin preus, no. No seria que...
No.
El que passa que això, estàs en un món molt competitiu... I per tant s'ha d'ajustar molt el tema dels marges.
Qui guanya? El que ofereix un millor preu? El que arriba més ràpid al seu destí? El que gestiona millor la comanda? Qui guanya?
L'experiència ens diu que al final, en aquesta cursa, que no és una cursa de velocitat, sinó de, diguéssim, de fondo, de fons, qui guanya al final és qui dona el millor servei. Qui dona el millor servei a un preu competitiu. Per donar un servei com el que dona Oliver Rueda, evidentment això significa que hi ha unes càrregues, no? que s'han d'assumir, evidentment. Però parlàvem abans del volum, evidentment, aquí és on tens la certa avantatge, no? Nosaltres estem molt contents perquè tenim una cartera de clients molt consolidada, clients molt fidels. La fidelització del client és, com en tota la vida, al final és, jo crec, que el més important.
Com a les persones, vaja.
Sí. Al final, la relació que tens entre un client i un proveïdor, en el nostre cas, és una relació entre persones. Per tant, aquí, jo crec que és una de les coses que hauríem d'apuntar com un punt fort de l'empresa, és aquest tracte personal. Allò que saben que mai els deixaràs penjats, que poden confiar en tu i estaràs al seu costat, que necessiten qualsevol cosa en qualsevol moment i faràs mans i mànigues perquè ho tinguin. Clar, això ho pot fer una empresa com Oliver Rueda, possiblement doncs, altres estructures més petites, més petites, sí, més que no tinguin aquesta infraestructura, doncs segurament tindran una complicació.
En aquest àmbit del Gran Penedès de la Vegueria, Sitges és una plaça important per l'empresa, importantíssima?
Importantíssima. Pensa que aquí el món de l'hostaleria és, lògicament, està a una distància d'anys llum, no? Podríem dir de la resta de la comarca, i per tant és molt important. Nosaltres a Sitges tenim molts clients perquè hi ha molta activitat econòmica i molta activitat comercial i molta activitat hostalera i hotelera, i per tant amb unes puntes molt importants als mesos,
no? Forts,
de bon temps, que d'alguna manera també entenc que des de Sitges s'està intentant que no estigui tan estacionalitzat.
Exacte, estacionalitzat, tot plegat.
Correcte, i per tant Sitges jo crec que bueno, no descobreixo res si dic que és un motor econòmic de la vegueria o de l'àmbit penedesenc importantíssim. Vull dir, tenir la marca Sitges en el nostre territori amb una força com la que té la marca de Sitges, nosaltres el nostre eslògan és el valor de la marca. El valor de la marca, i faig un petit parèntesi, és ve a dir això també, no? El valor que té la marca de Sitges per nosaltres doncs seria el valor que té la marca Oliver Rueda, que aquí també juguem una miqueta en dir que bé, nosaltres un dels productes que nosaltres fem és personalitzar, posar el logotip, la marca, la imatge de les empreses, vull dir, perquè aquell producte doncs sigui això, personalitzat. Mm-hmm. No?
Per tant, com dèiem, són vostès el termòmetre de com els està anant a les empreses, doncs, d'alguna manera.
Correcte, correcte, perquè a mesura que, si tu vas veient si hi ha, més consum de les empreses, això vol dir que les coses van molt bé. En el moment que això, que és el que parlaves abans de la crisi, veus que hi ha sectors que les vendes comencen a baixar, per què? Doncs perquè no ens demanen doncs, que els subministrem doncs, producte, i parles amb, doncs, amb els clients i t'ho expliquen, és que les vendes, per algun motiu, estan començant a fallir.
Des de la vostra percepció, hi ha una certa alegria ara?
Jo crec que ho posaria una mica... A veure, hi ha una certa alegria, perquè jo crec que ja es nota i d'alguna manera també des de molts mitjans o des de les administracions.
Em sembla que us veiem a venir. Hi ha una certa alegria, però peus a terra, eh?
Sí, correcte.
Peus a terra.
Crec que venim de viure una crisi, la del 2007, 2008, 2009, 2011, que aquí doncs, va arribar més tard, que això ens fa ser molt més prudents.
Molt més cauts a l'hora de valorar les coses. Sí,
l'alegria amb la qual doncs ara des de diversos llocs ens parlen.
Doncs s'ha d'anar...
I cadascú sap la seva economia domèstica.
Ho hem de deixar aquí. Una alegria amb sordina. Marisol, gràcies.
Gràcies a tu, Vicent.
www.adec.cat. Gràcies també a Orlando Palacios. Orlando, gràcies.
Bon dia.
Tornem en 5 minuts.